4 i un minut de la tarda, què tal, com estan? Salutacions cordials, encetem nova temporada del Temps de Descompte a Ràdio Maricel. En futbol, la sisena jornada que ens ha deixat dos empats. L'empat del Sobrense a 1 davant un bon rival com és la Unificació Bellvitge, que es va avançar al marcador a la primera part. El gol de Jordi Cano va suposar com a mínim un punt que permet al Sobrense mantenir-se invicte. Dos equips que encara no han perdut, el Moja i el Sobrense. A la tercera catalana, la Unió Esportiva Sitges és líder. Quan feia que el Sitges no era líder, no ho recordem, però tant és. Dissabte passat, empat a 2 a Cubelles i la sensació que s'havien escapat dos puntets. L'empat del Cubelles arribava tot just en el descompte, un dels millors partits, sens dubte, del Sitges també, per no dir el millor en aquest inici de temporada. El gruix d'aquesta sisena jornada futbolística ocuparà bona part d'aquest primer temps de descompte a la sintonia de Ràdio Maricel, amb bàsquet, el bàsquet Sitges, que confirma que aquesta temporada vol l'ascens a Copa Catalunya. Ahir, nou triomf, el quart consecutiu va ser a la pista del Sicoris Lleidatà per 68-89. Els de Dupinyero, que es mantenen líders amb aquestes quatre victòries. La crònica del cap de setmana esportiu en el temps de descompte, que enceta nova temporada d'aquí uns moments. Per cert, saludarem David Porres, entrenador del juvenil A de la Blanca. Ahir, nova derrota 1-2 al Nou Pinsbens davant el Manlleu. I com diria aquell, benvinguts a la Nacional, 4-2. I 4 minuts de la tarda, sí, hem tornat. Alguns deia, carai, noi, quines vacances que s'heu fumut. No, no, tot té una explicació. Toni, bona tarda.
Bona tarda.
Ben retrobat.
Molt bé.
Què tal?
Bé, bé, bé? Aquí estem.
Bé? Hem enganxat allò la temporada un pèl avançada, però bé, tornem a estar aquí i estarem els dilluns, estarem els dimecres, estarem els divendres fent la prèvia com cada any i que per molts anys.
Sí, eh? Sí, sí.
Futbolísticament parlant, i comencem per aquí, hem de parlar de la Lliga Nacional Juvenil, jornada número 7. Aquesta nova derrota de la juvenil A de la Blanca, 1-2, ahir al Nou Pinsbens, davant el Manlleu. I la sensació, i ara li preguntarem al David Porres, que això, Toni, costarà.
Molt, molt, costarà molt, molt. Perquè, clar, estem parlant de la Blanca, segur, estem parlant d'un equip doncs, que té que agafar jugadors d'aquí i doncs, que no ho té tan fàcil com a equips del Baix Llobregat o de Barcelona.
Sí, sí, o els grans, tipus Barça, tipus Espanyol.
Aquests no tenen problema, no? Tipo Cornellà, tipus Gavà, són equips que tenen juvenils, tenen parell de juvenils i fins i tot tres juvenils, i doncs aquests no tenen problema.
Tenen fons d'armari, com es diu.
Correcte. El cas de la Blanca, sabíem al principi que se pateria molt, és la Nacional. No és una categoria qualsevol, és una gran categoria. Es patiria molt. N'hi ha un bon entrenador, jo penso que n'hi ha tècnic, però fa falta material, no? Amb el que té David Porras té que fer, i la llàstima és que no s'ha aprofitat aquella victòria aconseguida a l'Hospitalet, perquè tots els punts que s'han perdut a casa, si no s'haguessin perdut o s'haguessin guanyat o empatat algun partit, ara estaríem parlant d'una Blanca Subur, però si millor, no? Però si agafes aquestes dinàmiques, malament. Ja comença doncs, a manar la dinàmica i això doncs, no porta
la
bon camí.
La Blanca, després d'aquestes 7 primeres jornades, ocupa el penúltim lloc de la classificació amb aquests 3 punts que comentava el Toni, gràcies a la victòria al camp de l'Hospi. Una única victòria, 5 derrotes. Com es veu aquest inici de temporada? Doncs, per això hem volgut trucar, mal que sigui 5-10 minutets, per xerrar una estoneta amb el David Porres. David, molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Preocupat?
A veure, preocupat, evidentment, quan estàs a baix de classificació sempre estàs una miqueta més preocupat. El que passa que sabíem que això podia passar. Hem tingut la mala sort, que això ja ho comentàvem a l'inici, que ens ha tocat un calendari molt, molt, molt fort a l'inici i sabíem que ens podíem trobar en aquesta situació. El que passa que l'equip, quan aconsegueix tantes derrotes, doncs, evidentment que també va ser una miqueta en confiança a l'hora de fer les coses.
Ahir, derrota 1-2 aquí al Nou Pinsbens amb el Manlleu. David, un primer gol que marca una miqueta el signe del partit, no? Un gol desgraciat que ja no sé si ve a ser el que li està passant a l'equip en aquest inici de temporada.
Home, jo crec que El partit d'en Manlleu pot ser un punt d'inflexió positiu, perquè hem jugat contra un equip, per dir alguna cosa, el primer equip que juguem, que sabem que estarà de la meitat baixa.
De la vostra lliga baixa, com es diu.
Exacte. Jo considero que no vam ser ni molt menys inferiors a ells. L'únic que, clar, estem en un moment que quan els resultats no són bons i estàs a baix, et surt tot d'esquenes. Al minut 10 ens marquen un gol pràcticament sense voler. Reaccionem bé, tenim el penal al minut 15 que malauradament el fallem, i després amb 0-1 tenim l'empat a 1 també al travesser només començar la segona part, i quan finalment aconseguim el que creia més difícil, que era empatar, doncs en una jugada d'estratègia, en un córner, ens aconsegueixen marcar l'1-2. Però bueno, va ser una sensació de que podíem, de que vam estar al partit tota l'estona, vam lluitar, però bueno, ens falta aquell puntet de contundència al darrere i de cert al davant, que estem treballant per intentar aconseguir-ho.
David, com es canvia una dinàmica d'aquest tipus?
Home, la dinàmica la canvien els resultats, no?
És evident.
Hem d'intentar seguir lluitant, seguir intentant no deixar-nos anar com ens va passar el dia de Cornellà, que va ser que a partir del 2-0 ens vam deixar anar completament, i en aquesta categoria, si no hi vas en totes les dificultats i en totes les coses que tu estàs per darrere de la resta d'equips, si l'actitud no és la correcta, doncs aquí te'n fiquen 6 en un moment. I nosaltres, doncs, jo considero que hem lluitat amb entitats molt, molt fortes, hem donat la cara en tots els partits, excepte el dia de Cornellà, i és continuar així, lluitant, i hi haurà un moment que la pilota entrarà i que el jugador agafi aquella confiança, doncs, que evidentment fa que el seu nivell sigui superior.
Malgrat tot, tu aquestes alçades, personalment, esperaves tenir algun puntet més?
Home, sempre saps que a l'inici era complicat. De fet, els equips que han jugat d'AM i Espanyol, que va ser primera i segona jornada, són el primer i el segon, respectivament, i sempre esperes tenir algun puntet més. I de fet jo crec que han hagut, excepte en 2-3 partits que han sigut inferiors al contrari, a nivell d'actitud en un partit, i en els altres doncs ja són molt superiors a nosaltres en aquest partit. Han hagut 3-4 partits doncs que podíem haver tret algun punt més, però bueno, és el que parlem, a l'acer davant de porteria i a vegades la poca contundència al darrere ens fa estar on estem.
La Lliga de la Blanca, sens dubte, és la que us enfrontarà amb equips doncs, com l'Escola Futbol Mataró, que és el Cué, el Gavà, el Vila Olímpica, el Mollet, l'Hospi, el que ja heu derrotat al seu terreny de joc. Més o menys, entre aquests està el joc, no, David? A hores d'ara, això pot canviar una miqueta, perquè, clar, portem 7 jornades, però d'augment la competició ja va posant a cadascú més o menys al seu lloc.
Sí, no, està clar. A veure, jo et comento, jo estic convençut que el partit aquest amb el Manlleu ens agafa la jornada 1 i el superem, perquè vam tenir moltes opcions per tirar-lo endavant. Ara t'agafa aquesta inseguretat, que la vols ajustar tant que la tires al pal, que vols estar tan concentrat que a vegades l'excés de concentració et provoca que facis errors que normalment no farien, i se'ns ha complicat una miqueta la situació, però bueno, per això estem, per intentar donar-li la volta, i quan vinguin aquests partits que realment és on tenim que treure els punts, doncs que aquesta pressió no ens superi.
Parlaves del partit d'ahir com a possible punt d'inflexió. Tant de bo sigui així, perquè, home, ara, si no recordo malament, David, heu d'anar a Girona.
Sí, home, ara ens venen dos desplaçaments complicats. És el camp del Girona, que després de l'Adam i de l'Espanyol i dels equips que són bés però que són molt potents, que no poden pujar, doncs pel que tinc entès és el màxim favorit a l'ascens. És un equip que estava a Divisió d'Honor l'any passat i és una entitat, bueno, estem parlant del Girona, que el seu juvenil sempre ha estat a Divisió d'Honor. Per circumstàncies aquest any està a Nacional. No és la nostra lliga, però bueno, intentarem fer un paper digne i i si no ens respecten el que ens tenen que respectar, a veure si podem aconseguir algun resultat positiu.
De cara a la primera volta, això és molt llarg, eh? Tu t'has fixat un nombre de punts per dir, home, estaria bé que a l'acabar la primera volta tinguéssim tants punts.
No, la veritat que no m'he fixat el nombre de punts. Em vaig fixar primer guanyar el primer partit i ara estem treballant per intentar tallar la dinàmica.
Amb prou feines, es pot anar sumant setmana a setmana, oi?
Exacte. Ja et dic, a mi al principi de partit amb el Manlleu em diuen que empatarem i evidentment que no el signes. I després penses fredament i puntet a puntet en aquesta categoria vas fent camí. O sigui, ara estem treballant doncs, en aquests dos desplaçaments que tenim, que són Girona i Bellvitge, que són dos camps complicats, doncs intentar treure algun puntet i fer-lo bo el punt aquest que puguem treure el proper partit que tinguem a casa.
David, escolta, pregunta d'ignorant. Quants equips perden categoria?
Perden categoria 4.
4.
Sí. Parlant en positiu, no? Sí. Ara ja és a toro passado, no? Però si haguéssim guanyat el Manlleu estàvem fora del descens i la situació només és un partit, m'entens? La situació es veuria d'una altra manera.
Clar.
Estem parlant de 3 punts, o sigui, això acaba de començar i en aquest inici hem d'intentar pues, no quedar-nos despenjats a baix de tot.
Està clar. Gairebé un quart de 5 de la tarda hem volgut trucar a David Porres perquè ens comenti una miqueta quines són les perspectives de l'equip en aquest tram inicial del campionat. Ha quedat força clar tot el que ens ha dit. David, moltíssimes gràcies i moltíssima sort.
Vale, gràcies a vosaltres.
Bona tarda.
Bona tarda.
Un quart de 5 de la tarda en conversa amb David Porres, entrenador del juvenil de la Blanca Subur, comentant-nos doncs, ara una miqueta l'objectiu d'intentar fer un bon paper en el proper desplaçament al camp d'un dels, segons ha dit, favorits a ser l'any vinent en la divisió d'honor, com és el Girona, i després, següent pas, al camp del Bellvitge. En fi, això és molt llarg i no ha fet més que començar, però estaria bé, com deia el propi David, que l'equip comenci ja a puntuar per no veure's allò ofegat massa d'hora en aquesta nacional. Anem a la segona catalana, grup tercer. Seguim en futbol. Resultats de la jornada número 6 i, evidentment, crònica del Sobrense 1, Bellvitge 1. I els resultats que ens deixa aquesta sisena jornada són Olivella 3, Vegas 3, Martorell 3, Sant Mauro 0, Júnior 0, Sant Joan d'Espín 0, Gornal 3, Vistalegre 1, Espluguenc 1, Marianao 1, Can Vidalet 6, Sant Andreu de la Barca 1, Sobrense 1, Unificació Bellvitge 1, Sant Cugat 3, Prat B 1 i Penya Unió Màlaga 2, Moja 2. Tenim canvi de líder, el canvi de Let és el primer classificat amb 15 punts, seguit de la Unificació Bellvitge amb 13, 11 per Moja, 10 per Sant Mauro, 9 punts per Marianao, Sobrense i Vistalegre. El Sobrense hores d'ara ocupa el 6è lloc de la classificació. Recordem, però, que té un partit pendent, el que jugarà, segons va avançar ja el seu tècnic Josep Julián la setmana passada amb el Moja, el 4 de desembre, a 8:45 del vespre, això és un dijous, si no m'equivoco. També amb 9 punts el Vistalegre, 8 punts per Gornal i Sant Cugat, el Vegas també, que és desè, en suma 8, 7 per Espluguenc, Prat B i Júnior, i a la part baixa trobem el Sant Joan d'Espí amb 6, amb 5 per Martorell, i tanquen la classificació Olivella amb 5, Sant Andreu de la Barca 4 i amb un puntet el Penya Unió Màlaga. Sens dubte, ahir el Sobrense, Toni, tenia un repte prou interessant, prou important, com era l'Unificació Bellvitge, un equip que arribava després d'haver golejat a les dues, tres primeres jornades, Ja hem comentat que ara doncs, hi ha hagut aquest canvi de líder, bàsicament, perquè l'Unificació Bellvitge venia de perdre precisament 0-1 al seu camp amb el canvi de led, i ahir, amb els dos que es deixa aquí al Municipal de Badols, doncs, queda en aquesta segona plaça. Partit complicat ahir el que va haver d'afrontar amb el Sobrense.
Sí, molt complicat.
Perquè típic de la categoria, eh?
Molt, molt, molt típic de la categoria, més davant d'un equip que jo penso que és molt millor que l'any passat. Ja me va causar molt bones sensacions l'any passat, i aquest any doncs, a mi m'ha causat molt bones sensacions. És un equip que no deixa espais, és un equip que tapa molt els espais, té molta experiència,
experiència sobretot,
100%, i a més és un equip amb molts recursos.
Ahir, típic partit de pocs espais, de picar molta pedra, de trobar bones línies de passada que no n'hi havien masses, de poques ocasions, de fet, recordem un xut de Josep Maria Mercè en el llançament d'una falta, ells un travesser també al començament del partit, però poca cosa més enllà del 0-1, no? I que després ho escoltaran, però el Josu, bé, ho deia, ens hem despistat un moment, i en aquesta categoria quan et despistes un moment ja va darrere el marcador.
Sí, perquè ells tenen jugadors molt hàbils, talenters, molt d'ofici, i ho van demostrar. Ells aprofitaven molt bé el mínim espai que tenien, de fet no se complicaven la vida, si es tenia que trencar la pilota es trencava, doncs la qüestió és anar a buscar. Buscaven, quan hi havia un jugador del Sobrense que tocava pilota, tres lo estaven marcant. Penso que és un dels equips que a mi m'ha causat molt bones sensacions. Jo no he pogut veure el canvi de led, segur que és un molt bon equip, perquè de fet lo va demostrar davant de la Unificació Bellvitge guanyant en l'últim instant del partit, però jo crec que entre el canvi de led i la Unificació Bellvitge se la jugaran, perquè són equips a tenir molt en compte. El que passa, doncs, que per aquí tens el Moja, que està fent una campanya sensacional.
Mira, i tens... El Moja, que està tercer, està amb 11 punts, és amb el Sobrense els únics equips que no han perdut encara cap partit.
Sí, el passa que me quedo amb una cosa. El Moja va aconseguir un empat al camp de la Penya Unió Màlaga. Per mi un os, tot i que té un punt,
sí.
És un equip que a mi me va causar molt bona sensació, i el Sobrense va guanyar. Me quedo amb aquests detalls.
Bé, ahir ens deia el Josu que va estar veient el canvi de led per Sant Andreu de la Barca, victòria contundent del canvi de led 6-1, i ens deia, veus el resultat i dius, bueno, el canvi de led ha trepitjat, ha passat literalment per damunt del Sant Andreu. No ens enganyem, segur que anirem nosaltres allà i ho passarem malament.
Sí, perquè doncs l'experiència la primera jornada...
És a dir, que el Sobrense ara no es pensi que anirà a Sant Andreu...
No, és que el millor que té el Sobrense...
A guanyar amb la gorra, com
es diu. El millor que té el Sobrense, i potser el que a mi doncs, m'atrau més d'aquest Sobrense, és això, actitud, no se lo creu. Vull dir, lluiten fins a l'últim instant, i a més surten motivats. La prova tens que quan es creixen amb les adversitats... El Prat va tenir que capgirar un marcador, igualar, un marcador que tenien en contra. I aquí, doncs, el mateix, amb un equip i amb un camp molt petit, com és el Municipal d'Aiguador, que després de veure com estava col·locat la Unificació Bellvitge, complicat ho tenien.
0-1 va marcar Edu, el visitant Edu, el primer gol de la tarda Municipal d'Aiguador. Amb aquest marcador finalitzava la primera meitat. Sort del gol de Jordi Cano, el 62, que de cap igualava el marcador. Va ser a partir d'aquí quan el Sobrense comença a moure la banqueta, entre noms com Albert Huete, com el Sergi Massana, que van fer un molt bon paper, i bé, el Sobrense va tenir les seves opcions per marcar un segon gol.
Sí.
No van ser ocasions clares, com es diu en aquests casos.
Una bastant clara, perquè aquella de cop de cap a Boca Canó de Josep Maria Mercè va estar molt acertat el porter perquè estava al mig, se lo col·loca una miqueta més descol·locat la pilota i entra, no? Però va fer una gran actuació el porter. Però compte, que ells també la van tenir en l'últim sospir,
Sí, el Sobrense va jugar una mica en foc en el darrer tram del partit perquè veient la possibilitat que el Bellvitge estava amb un home menys i que hi havia opcions veritables d'aprofitar la davallada una mica física del visitants, doncs bé, va crear o va generar algunes contres molt perilloses per part del conjunt del Bellvitge, que està entrenat per un vell conegut de la Unió Esportiva Sitges, José Moreno.
Sí.
Va ser, jo ara no em facin dir, fa uns quants anys això, però José Moreno va ser integrant de la primera plantilla dels Sitges quan el Sitges estava preferent.
Jo diria que estava preferent.
Sí.
I me recordo un partit a Vistalegre que va fer un molt bon partit. Era un jugador molt hàbil.
Sí.
és el record que jo tinc d'aquest jugador. Mirava la banqueta i me venia al cap.
José Moreno, doncs, actual tècnic de la Unificació Bellvitge. I en acabar amb aquest empat a un, doncs, conversàvem amb el míster del Sobrense, amb Josu Julián, que d'entrada considerava prou just aquest empat a un.
Bueno, jo considero que ha sigut un resultat just. Bo, dolent, sumar sempre és bo, i més en una categoria com aquestes. Si no sumes, sí que llavors és dolent i pots tenir els teus petits dubtes de com seguir treballant, però si sumes sempre és bo. Avui hi ha aspectes negatius del partit, però hi ha aspectes molt positius. Negatius, per exemple, la primera part, crec que no hem estat encertats al primer lloc. Avui sí que haig de dir jo a l'equip que no l'he ajudat a la primera part, perquè bueno, m'han tret del partit el Bellvitge i l'arbitratge. Crec que sóc una persona que mai parlo dels àrbits, però bueno, avui crec que s'ha demostrat que és el Sobrense, és un equip humil i és molt fàcil venir aquí a Sitges, molt fàcil arbitrar. Llavors, jo avui tinc que dir que la primera part no he ajudat gens a l'equip i en aquest sentit me'n vaig, és la part negativa. La part positiva, que l'equip ha reaccionat, hem treballat, hem tret un punt i al final ells estaven molt satisfets amb el punt, molt, perquè han vist que físicament no han arribat bé al minut 90. Bueno, amb això em quedo, que davant d'un bon equip els hem competit fins a l'últim segon.
Partit molt físic, un partit de pocs espais. Si no recordo malament, el Sobrense de la primera part no ha tingut ocasions clares, potser el xut de falta del Jure Maria. Molt, molt complicat avui trobar línies bones de passada, per el que et deia, no? Espais és que no n'hi havia.
No, ha sigut un partit super trabat, no ha tingut cap mena de continuïtat. Cada minut, cada dos minuts, el número 10, l'Edu, i sobretot l'Edu, doncs, terra, 30 segons, el porter un minut. Això vol dir que, clar, ralentitja tant el partit que tu no entres mai. Quan dones dos passades, t'ho paren en falta. A sobre s'han trobat amb un gol, llavors clar, això ja els hi va perfecte. Crec que la primera part han tingut aquesta i el travesser d'un xut, i nosaltres hem tingut la del Josep Maria. Sí, crec que bueno, sí, no han hagut ocasions de gol. La segona part, més o menys, podríem dir que potser no hem tingut nosaltres un parell. Me recordo ara un cop de cap del Josep Maria, que ha fet una parada bona al porter d'ells, i ells potser també han tingut alguna arribada, una molt clara de l'Edu, que l'ha tret el Toni, i poca cosa més. O sigui, bueno, sí, és un equip que ens coneixia, però nosaltres també els coneixíem amb ells. Crec que ni ells han pogut trencar el nostre sistema defensiu, ni nosaltres amb ells tampoc.
Partits que reclamen molta paciència.
No, és el que et deia, per això és l'aspecte negatiu. Crec que hem d'aprendre a ser més madurs en aquest sentit. I clar, en aquest sentit dius, bueno, clar, el Reina 33 anys o 32, jugues amb gent que són veterana, que porta potser 10 anys en aquest tipus de categories.
Ja no ho dic tant per la banqueta, no. Sinó una miqueta pel propi equip, no? De no tornar-se boig.
Però si et fixes, els canvis, Surguete potser té més experiència en aquesta categoria que Marchand i dona una pausa. Surt Sergi, té més partits en aquesta categoria i dona una pausa. Vull dir, al final, si que et dones compte que has de fer alguns moviments, això no vol dir que els altres ho estiguin fent malament. Jo no considero que ho estaven fent malament, però sí que és cert que les revolucions eren molt altes, i amb aquestes revolucions serà complicat controlar el partit. Bueno, al final, més o menys, hem tingut, crec que, controlat, excepte algun contraatac que hi ha hagut per part d'ells. I
l'equip ha jugat una mica en foc en aquest sentit, no? Ara, últimament.
Sí. Bueno, jo suposo que quan et veus que estàs en un mes, queden 3 minuts, queden 4 minuts, clar, és molt difícil dir als jugadors aneu cap enrere. L'altre dia el Prat ja es va passar, el Prat es va passar al revés. En Prat ens vam tirar enrere, vam controlar superbé el partit i vam tenir ocasions, i avui ha sigut al revés. Avui hem tirat endavant i ells han tingut alguna arribada. Crec que ocasió tampoc, però han tingut alguna arribada de poder centrar la pilota o alguna cosa, i nosaltres no hem tingut encert de poder sortir. Bueno, és el que tu dius. Mig del camp, Huete, 25 anys, Sardà no, Sardà veterà, i Didac, 21 anys. Clar, mires al mig del camp d'ells, de 30 no baixava cap. És el que et dona aquest tipus d'experiència, de jugar moltíssims partits a segona catalana.
En aquest sentit, el bo per tu, pel cos tècnic en definitiva, és que el Sorense té fons d'armari.
Sí, no, això sempre ho he dit. Avui s'ha quedat potser el jugador més regular de la temporada passada sense jugar, i fora s'ha quedat un jugador com el Sarabia, s'ha quedat el Denis, s'ha quedat el Didi, s'ha quedat l'Andreu. Bueno, vull dir, al final no em vull oblidar ningú, espero que no haver-me oblidat de ningú, perquè al final havia jugat el Toni Santos, l'Albert no ha jugat, vull dir, amb això el missatge que ha d'arribar als jugadors és que tothom ha de ser important, això és molt llarg i tothom tindrà la seva oportunitat. Per això s'ha fet la plantilla, perquè tothom sigui important i tothom sumi.
Seguim invictes. No sé si aquestes alçades del campionat, que és molt poc, no ens hem d'enganyar, eh? Tu esperaves una miqueta que l'equip estés on estés, la línia de l'equip t'agrada, no t'agrada?
No, home, òbviament nosaltres quan en el moment que comencem a planificar la plantilla fem una plantilla per competir cada partit. Sí que és cert que dintre dels partits pots perdre, perquè en aquesta categoria potser no és cap rival, és inferior a tu, llavors pots perdre. Avui pues podíem haver perdut, i si haguéssim perdut crec que el missatge hauria de ser el mateix, el de dir, bueno, no hem estat bé però tampoc hem estat horrorosos, i jo crec que ells tampoc no han estat molt bé però tampoc han estat horrorosos. Ha sigut un partit de segona catalana, que si vas a veure altres partits doncs dius, cap equip et dona cap avantatge. Aquest matí estàvem veient el canvi de led contra el Sant Andreu de la Barca, tu mires el resultat, no veus el partit i dius, quina pallissa li ha fotut el... És mentida, és totalment mentida. Fins al minut 30 anaven 1-1 i el Sant Andreu de la Barca tenia controlat el partit, però jugades puntuals et fan que tu perdis l'avantatge que tens. És segona catalana.
Sí.
I aquí a la que et dorms t'han guanyat l'esquena. Avui ens hem dormit una jugada, ha caigut una pilota, ha tornat en el mig, no l'hem vist, gol. Quan ja estàvem girant, estàvem celebrant el gol. I nosaltres per marcar hem de fer les mil i una. Per sort, anem fent gols, anem fent ocasions, avui no tantes, però anem fent, i els rivals crec que ens estan agafant respecte també.
I del proper rival, del Sant Andreu de la Barca, del que heu pogut veure, què pots dir?
Et puc dir que tothom pensa que guanyarem fàcil allà, i jo et dic que no guanyarem fàcil allà, que si volem treure els 3 punts hem de patir més que avui, perquè serà un equip que sortirà mort perquè porta una trajectòria no positiva i sortirà a casa seva a mossegar. Bueno, és un equipet que té mancances, però és un equipet que té una força, i és que van tots a una, no baixen mai la guàrdia, intenten sempre estar intensos, pressionant, intenten sortir a la contra molt, l'estratègia la treballen molt bé, avui el gol l'han fet d'estratègia. Bueno, intentarem explicar tot això a l'equip, intentarem explicar per on fer el mal, òbviament, i després ja veurem com va, després ja veurem si els 3 punts són bons o no són bons, o potser és bon empat, perquè
sí.
A vegades parlar és gratis. Hem de veure el partit. Nosaltres plantegem el partit per guanyar.
I gairebé 32 minuts de la tarda han escoltat Josu Julián, tècnic del Club de Futbol Sobrense. Li preguntàvem sobre el proper rival, sobre el Sant Andreu de la Barca. Ha estat molt clar i molt contundent, que ningú es pensi que guanyarem fàcil. Equip solidari, equip que van tots a una. Ja m'imagino, pel que explica el Josu, Toni, quin perfil d'equip és,
Sí, 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 serà
equip que penca,
lluitador, molt lluitador,
que pressiona, que intenta, sí, fer-se fora el seu terreny de joc.
Sí, 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 ell ho ha dit, no? Té les seves mancances, però és molt equip, és un equip que va en tota a una. Però bé, jo me quedo també, a part de tots els que ha encaixat, mira, l'Olivella li va fer 4, ara ha rebut 6, en 2 partits sols, sense comptar els altres, són 10 gols, els que encaixa.
Sí, sí.
És un equip que li marquen gols i això té que aprofitar els
segurances. S'haurà de paratar per aquesta... per aquesta dada que comentes. Parlant de dades, ara el Toni em deia, mentre escoltàvem el Josu, ha estat una jornada estranya, en el sentit que, si exceptuem el triomf del Vilanova a Primera Catalana, aquest 3-0 amb la Rapitenca, cap equip del Garraf, sigui de segona, de tercera o de quarta catalana, no ha guanyat. Tampoc han perdut, han empatat la majoria d'ells, però no trobem cap victòria de cap equip de la comarca del Garraf, ni a segona, repeteixo, ni a tercera ni a quarta. És curiós, eh?
Sí, sí, és molt curiós, sí, sí. Perquè...
Exceptuant doncs... el Vilanova, repeteixo.
Sí, exceptuant el Vilanova, a la segona, 2 empats, a la tercera, 2 empats i 2 derrotes, si no recordo malament, no vaig bé, i a la tercera, 3 empats. No la tercera, la quarta.
A la quarta, sí,
a la quarta, 3 empats. Doncs cap ha guanyat,
Això vol dir que la victòria està molt, molt cara. 4:33, anem a la tercera. Sisena jornada en aquest grup 12 de la tercera catalana, amb aquesta dada que ens acaba de confirmar amb el Toni, amb bastants empats. Entre ells, el que van aconseguir el Sant Pere Molanta i la Noia, empat a 1, victòria contundent 4-0 de l'Òdena davant la Penya Jove. La Múnia, que va aconseguir la seva primera victòria en derrotar 3-1 al Riu de Villes, l'empat a 2 entre Cubelles i Unió Esportiva Sitges, la victòria, atenció, de la Fundació Atlètic Vilafranca 1-2 al Camp del Calaf, proper rival dels Sitges, l'empat a 3 entre el Basé Espirall i el Carme, el també empat, però en aquest cas a 1 entre el Sant Cugat, Ses Garrigues i la Granada, l'empat a 2 entre el Ribes i el Montserrat Igualada, i finalment tenim una victòria visitant a l'1-2 del Piera al Camp de les Roquetes. I, oh, com ens agrada, el Sitges líder. Pocs podien imaginar que després de l'empat a 2 a Cubelles dissabte a la tarda, el Sitges podia acabar aquesta jornada com a primer classificat, però bé, la resta de resultats així ho han volgut. Sitges líder amb 13 punts, seguit amb 12 del Òdena i el Calaf. També suma 12 punts al Piera, 11 per Anoia i la Granada, també 11 per la Fundació Leti Vilafranca, 10 per les Roquetes, 8 per Cubelles, 7 punts per en Ribes i Carme, el Montserrat Igualada, que en suma 6, 5 per el Sant Pere Molanta, 4 per Basi Espirall i Riu de Villa s'hi tanquen la classificació, amb 3 punts la Múnia, amb 3 punts també la Penya Jove i el Sant Cugat Ses Garrigues amb 2. Pensàvem que un triomf al Camp del Cubelles podria suposar un cop d'autoritat. Mentre viatjàvem cap a Cubelles, jo li deia al Toni això, no? Precisament, ostres, Toni, avui una victòria dels Sitges a Cubelles suposaria allò, com es diu vulgarment, un cop al damunt de la taula. Va estar molt a prop, va estar molt a prop. Molt, molt a prop.
Molt, molt, molt. De fet...
Li van sobrar els minuts del descompte.
Si l'àrbitre hagués mirat bé el rellotge, potser ara estaríem parlant d'una victòria, no? Una victòria merescuda, perquè la sensació que van donar els Sitges en tot moment és de ser un equip que sabia el que jugava, va llegir molt bé el partit i en cap moment li va donar opcions al Cubella. Potser el Cubella va tenir les seves opcions més a la segona part, que va ser quan Juanma Murat va fer un parell de canvis o 3. De fet, va sortir un jugador, per a mi és un killer en l'atac, que és el Tete.
El Tete, sí.
I va sortir lesionat, sí, perquè està lesionat.
I de fet, va ser l'autor de l'empatadors,
I va empatar
el partit. És un murri, no? I va fer un gol de murri, no? Com el que diu.
Sí,
ell va enganxar una pilota allà
i la va clavar
cap a dintre,
no?
Sí.
Però el demés, jo me quedo amb les sensacions que m'ha donat el Sitges.
Estaríem parlant, Toni, perdona, del millor partit en aquest inici de temporada dels Sitges? Sí. Recordes tu especialment algun partit tan complet com el que va fer dissabte a Cubelles?
No, precisament perquè el rival no era tan exigent. Sí que el Cubelles tenia baixes, i es pot dir, escolta, té baixes, val, però els jugadors que estaven jugant són jugadors que...
Coixos no són.
Me va causar molt bones sensacions, i a més són jugadors que poden estar molt, molt bé a dalt, no? El que passa que davant tenia un equip als Sitges que en tot moment va saber jugar, i per mi va tenir un jugador... Va tenir diversos, però va tenir un jugador al mig del camp, com el cas de Pepe.
Pepe Ruiz, sí, va fer un,
que va fer un partidàs,
un partit que molt,
va fer fàcil.
Molt, molt complet, molt
notable.
El
futbol sempre diuen que si es fa fàcil, sí. funciona, i el va fer molt fàcil.
Nico va ser l'autor del 0-1 i també va ser protagonista malaurat de l'expulsió una més que va patir, del tot injusta, però expulsió al cap i la fi, i això és el que no ha de passar, perquè el Nico, si no s'evita... d'alguna manera o altra, doncs no podràs jugar amb el Calaf aquest dissabte.
Clar, el problema és aquest, que t'expulsa allà quan el partit està acabat,
sí, sí.
Perquè pràcticament ja estava acabat el partit, era el senyor àrbitre el que l'estava allargant. T'expulsa, però clar, tu ho perds per un partit tan exigent com el Calaf. Un jugador com el Nico, tant de bo poguessin tenir dos Nicos.
Sí, sí, o tres, o quatre.
Perquè jo destacava al Pepe, però i el partit que va fer el Nico?
Sí, sí, el Nico va fer el 0-1 al minut 30, un gol allò amb suspens, un golaç que posava en avantatge als Sitges. Sí que el Cubelles està empat a la segona part, perquè el Jordi fa uns canvis que obliguen a modificar una miqueta l'estructura d'alguns jugadors. El Pepe, per exemple, ha d'avançar la seva posició, el Pepe més endavant potser va anar un pèl més perdudet, al mig del camp doncs, dos jugadors de tall molt, molt similars, com Héctor i Van Meijer. Aquí el Sitges va anar una miqueta endarrere, i això ho va aprofitar el Cubelles per apretar. Va poder empatar, de fet.
Sí, perquè van guanyar més el mig del camp. Al guanyar mig del camp...
Van guanyar terreny en aquest sentit. Clar. Sortosament, a 10 minuts del final, David Carrasco en una posició inusual per ell, perquè David Carrasco, no ho saben, és defensa, i per cert, defensivament la defensa dels Sitges va estar doncs, molt, molt notable. David Carrasco, d'autèntic davanter centre, va fer l'1-2. Faltaven 10 minuts, la victòria estava molt a prop. I a partir d'aquí doncs, ve la jugada aquella, no? L'expulsió del Nico absurda, perquè bé... ve d'una acció també d'un jugador del Cubelles que van allà a provocar-lo i...
Un dels millors jugadors del Cubelles, perquè va fer un partidàs aquest jugador. Se van provocar, van expulsar els dos, això va treure una miqueta del partit als Sitges perquè ja era l'últim, i l'última jugada, va ser l'última jugada i acabar el partit.
De fet, deia el Jordi que ell veia l'àrbitre amb el xiulet ja a punt de decretar la fi del partit, i bé, va arribar el gol del Teti, com molt bé dius, Toni, va ser marcar i no donar temps ni a centrar des del mig del camp, perquè va assenyalar la fi del matx. En qualsevol cas, podies marxar d'allà pensant que havies perdut dos punts, però ens quedem tots plegats una miqueta amb el partit, amb el general, amb el còmput global del partit que va jugar amb els Sitges dissabte a Cubelles, i així ens ho valorava el míster Jordi Serra.
Sí, bueno, és així, però avui estic content. És raro, com us ho diré, però jo avui a mi l'equip m'ha agradat molt. Per mi ha sigut el millor Sitges de la temporada durant la Lliga. Hem vist alguns trams amb algun amistós que ha estat bé, però avui l'equip ha estat molt a gust. Realment jo crec que ha sigut just guanyador del partit. Hem rebut un cop, hem aconseguit marcar el segon, però bueno, a l'últim moment, quan l'àrbit ja ha fet tres vegades la demanda, ficar-se el pit a la boca, pues, ha marcat. El Tet ha estat molt viu, ha marcat, i bueno, l'empat és el que queda. Les sensacions són molt bones, però bueno, sensacions, t'emportes un punt que amb altres vegades a Cubelles hauria sigut bo, no? Avui jo em quedo una mica curt, perquè jo crec que el Sitges hauria sigut just vencedor del partit.
En línies generals parlem, com molt bé deies, d'un partit dels millors que ha fet el Sitges aquesta temporada. Per què no ha guanyat avui l'equip? Què li ha faltat?
No sé què dir-te. Què li ha faltat? Pues, no sé, potser madurés al final, sapigué tirar-se a terra, parar el joc, ser vulgar, ser bruts, i nosaltres no sabem fer. Per mi els Sitges avui hem trobat, per exemple, el millor Pepe de la temporada, ha estat fantàstic. El Nico no et dic ni com ha estat, perquè per mi ha sigut el Nico multiplicat per dos, perquè ha fet una feina tremenda, i és per això que m'emprenyo, perquè la setmana que ve sé que no ho tindrem, quan aquesta vegada ja és que l'home, si és agredit i cau a terra, que li tregui la segona groga és inverosímil, no? Perquè a més que no ha fet res, perquè jo ho tenia davant. Però bueno, les sensacions són bones, i per què no hem guanyat? Pues perquè el futbol és així, diguéssim. Jo crec que avui el Sitges ha merescut bé, ha merescut guanyar, i ha sigut que hagi estat aquí i no sàpiga quin equip és cadascun. Per mi el Sitges avui ha estat sensacional, jo he disfrutat com a entrenador, per fi, perquè els primers partits, excepte un minut del primer partit, no gaire, ha sigut més fatiga o una altra cosa, i avui felicito l'equip perquè a mi m'ha agradat molt.
Des de fora dona la sensació, Jordi, que potser avui els canvis no han funcionat tan bé com altres vegades. Ho dic perquè hi ha hagut jugadors, cas de Pepe, per exemple, ha hagut d'avançar la posició. L'equip s'ha trastocat una miqueta, hem tingut aquesta sensació.
Sí, bueno,
i ha coincidit amb els millors minuts del Cubelles, també.
Sí, bueno, ells també han tirat tot endavant, eh? Vull dir, han tret el Tete, han tret el Martín, han tret gent de davant i bueno, s'han començat a acumular gent. Nosaltres tenim bueno, la sort de comptar amb el Sergi Guillem, que el Sergi Guillem estava jugant bé, el que passa que portava 70 minuts i demà al matí té un altre partit. Ja. Vull dir que també aquí una mica he pensat amb el Carlos, amb el juvenil, amb el club, i l'he substituït. Vull dir, llavors amb el Pepe l'hem adelantat, després el Pepe s'ha tornat a traçar i l'Héctor a davant ha fet bona feina i bueno, hem aconseguit marcar el gol amb una bona jugada del David. Ara, també no vull oblidar-me el golaç que ha marcat el Nico, perquè ha sigut sensacional per emmarcar, i hem aconseguit ficar-nos davant, i ja quan ja era l'última jugada, vull dir, és que no era ni l'última, perquè l'àrbitre quan ha rebut aquell home al mig del camp ha fet, i llavors ha dit, va, vaig a centrar, perquè després ja heu vist el que ha fet quan hem centrat, no? Ha sigut per enriure-se una mica de l'equip, però bueno, no ens justifiquem amb àrbitres, anem a treballar, a seguir així i veurem un bon Sitges. Si seguim aquesta línia, veurem un bon Sitges, no volem veure el de la setmana passada, sinó el d'aquí.
Potser amb el que avui ens hem de quedar tots plegats és el que deies, no? La sensació que ha ofert l'equip com a tal.
Sí, jo crec que et dic, jo és que tenia aquí una assignatura mig pendent també, perquè aquí a Cubelles i a Òdena són camps que són maleïts, no aconseguim mai guanyar. Avui pensava que ja ho aconseguiríem, hem sumat un punt, que a la llarga, no sé, igual l'any passat un punt ens hem salvat de categoria, no? Avui un punt igual ens dona per algo de quan acabi la temporada. Fem lectura positiva, jo amb els nanos els hi felicitat, no tinc cap pero, si tinc algun pero serà per alguna cosa que haurem fet malament des del banquillo. Els jugadors han estat sensacionals, entrega, il·lusió, bones jugades de futbol. Recordo una triangulació Pepe, Nico, Nico, Pepe, Marc, Pepe al travesser, que això, si us veu a primera, la gent et fa la ola, no? Vull dir que el Sitges avui ha aconseguit jugar a futbol, que era una assignatura que teníem pendent. Amb aquests dos o tres moviments que hem fet amb el mateix jugador, amb els mateixos jugadors, hem aconseguit sortir de la pilota, hem aconseguit arribar a porta. Bueno, aviam si podem aconseguir que el Nico pugui jugar la setmana que ve, que és molt difícil, perquè em sembla que les càmeres ja havien plegat. Però si podem portar imatges allà a la federació.
Se lo comença a creure aquest equip?
Bueno, sí, s'ho comença a creure, sí. El que passa que és un equip encara en construcció, és molt difícil, és jugadors sortits de juvenil, però bueno, jo amb aquest equip treballo. Jo aquesta setmana he estat malalt, dijous i divendres he estat malalt, i ha treballat el José Luis, han estat treballant intensament, 24 jugadors, intensos, il·lusió. Si s'ho han de creure, jo crec que ells sí que s'ho creuen. Ells estan amb molta il·lusió de tornar al Sitges on crec que li pertoca, o més amunt, i si no ho aconseguim, almenys que morim a l'intent, no? Fins, com jo et dic, com deia l'any passat, per no baixar, que al final ho vam aconseguir, doncs fins a l'última gota de suor, no?
Si no tens el Nico, quin invent faràs?
Ficaré amb tu, d'antecentro, Toni. Home, recuperem el Vinyola, que avui estava amb Mangines, que està el Vinyola, està el Dani Secades del juvenil, hi ha solucions, vull dir, ja en buscarem alguna. Si no, pues, mercadeig no el farem, perquè no, ara mateix no cal, perquè tinc 25 jugadors i no hi ha més lloc per fitxar ningú, però amb el que tinc dins el camp, alternant alguna posició, podem fer mal.
T'ho dic això perquè Nico n'hi ha un, i fer la feina que fa el Nico és molt complicat.
Si veu algú al partit del Nico, algun entrenador d'aquests, tipus Delfí o aquests, jo crec que el voldrien fitxar, perquè ha fet un mal, ha fet un partit sensacional. Per mi tots han estat bé, però ell i el Pepe han estat molt, molt, molt bé avui. Jo crec que són els dos jugadors més destacats, perquè m'han agradat tots doncs, molt, i ja dic el que dius al Nico, i em diu, Jordi, és que mira, no he hecho nada, és que ja lo ves, és que ja lo ves. Diu, Nico, jo què vols que et digui, fill meu? No has fet res. L'altre dia no li vas dir res a l'àrbitre, però la setmana que ve una altra vegada que no jugarà, vull dir...
Sembla que la gent pres la matrícula, eh?
Sí, però és que sap molt de greu, perquè si el coneixeu, ell és així.
Sí, sí.
No sé que si heu tingut la sort de parlar alguna vegada amb ell, és esbojarrat, és un tio viu, però és un tros de pa, vull dir, passa que sempre el busquen, el provoquen, i avui ha sigut ja, per mi ha sigut irrisori. A mi m'ha emprenyat més per l'expulsió d'ell que per l'empat, que en definitiva és una jugada de futbol, però l'expulsió jo crec que és totalment injusta.
Jordi, l'última, potser ara el calendari que li vindrà al Sitges serà un pèl més exigent.
Sí, perquè ara ens ve el Calaf, que no sabem... no sabem res del Calaf, sabem
que està dalt.
Que va fort, que és d'Igualada, que segurament amb el nostre camp es sentiran segurs. Un camp petit, si poguéssim gaudir d'un camp d'aquestes dimensions, jo crec que amb els Sitges disfrutaríem més. Però bueno, farem un altre partit, farem invents, una coseta. I bueno, jo amb ganes que arribi dimarts i treballar amb aquests nanos que se surten.
Quatre i 47 minuts de la tarda, ens en queden 13 mal comptats abans no arribem a les 5. Proper partit dels Sitges, ho recordàvem amb el Jordi, serà el Calaf aquest proper dissabte amb aigua dolça a partir de les 5 de la tarda. Un Calaf que ve de perdre, ho dèiem i ho consignàvem tot just quan repassàvem els marcadors, 1-2 a cara seva amb la Fundació Atlètic Vilafranca. I calendari exigent ara el que potser li ve a la Unió Esportiva Sitges. Si podrà o no jugar Nico, bé, ho té difícil perquè si el Sitges té previst presentar recurs o no, no ho sabem i la federació o els comitès en aquest sentit bé, no són massa benèvols, que diem. Deixem futbol, encara ens queden unes quantes coses més abans no arribem a les 5, per exemple, bàsquet. I és que hem de saber com li van anar les coses al bàsquet Sitges. Home, bé. Després de la victòria amb ahir la tarda, 68-89 a la pista del Sicoris de Lleida. Quarta victòria consecutiva. 4 partits, 4 victòries. El Sitges que continua al capdamunt de la classificació d'aquest grup segon de primera catalana. Ja només queden dos equips imbatuts, sí que això no ha fet més que començar. El propi bàsquet Sitges i el Coll Blanc, la Torrassa. Després ja venen equips com l'Alpicat i el Casal de Vilafranca que estan amb 3 victòries, una derrota. Ahir, com dèiem, victòria contundent. Una més del bàsquet Sitges a la pista del Sicoris. En parlem en companyia d'en Mauro Pérez. Mauro, molt bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
Escolta, m'esteu convertint els partits, no sé si dir, en autèntics passejos.
Sí, la veritat és que estem entrant en una dinàmica molt bona i això volia on es nota, sí.
Uh-huh. Ahir visitàveu un clàssic, diguem-ho així, del bàsquet català, com és Sicoris, com és Lleida. Lleida sempre és plaça complicada. Què tal?
Home, sí, la veritat és que el partit en si no s'acaba de plantejar tot bé, sobretot perquè un viatge, un desplaçament llarg, jugar diumenge, que vam acabar el partit jugant-lo gairebé, començant l'inici del partit va començar quasi a les 8 del vespre, per tant no s'acaba de plantejar tot bé. L'entrenador tenia alguns dubtes, sobretot per això, però bueno, un cop ja posats, vam donar tot el que vam tenir i vam acabar endonsant la victòria.
Uh-huh. El que et deia ara fa uns moments, Mauro, aquesta sensació, des de fora sempre és molt fàcil parlar, els que esteu a dintre probablement teniu una sensació diferent, no? Però el fet que l'equip doncs, hagi guanyat amb aquesta contundència, no?, en aquestes 4 primeres jornades.
Sí, la veritat és que això ve bastant marcat per l'entrenador. Tenim un entrenador, com tots coneixem, o la majoria, que és l'Edu Piñero, que és un referent aquí a la comarca, i a més és un entrenador que ens exigeix moltíssim i intenta exprimir el màxim de cada jugador. És el que té ell. Ell vol en tot moment 40 minuts d'intensitat, no relaxar-nos, i sincerament, si podem guanyar la 40, millor que de 20, i si, és així, és així.
Mm-hmm. Clar, és molt aviat, però de moment la posada en escena és immillorable. Esteu al capdavant de la classificació. No sé si ara parlar d'ascens a aquestes alçades, Mauro, toca o no toca.
Home, jo vull ser valent i vull pensar que sí. Jo crec que ja des de l'any passat ja ens vam quedar allò a les portes i ho vam tenir molt a prop. Recordem que l'any passat, jornada 25, anàvem primers,
sí,
i ho vam esgarrar al final. Sí. Per tant, aquest any sí que tenim aquesta espineta clavada i tenim unes ganes boges tots de pujar, anem tots a una. I està clar, no ens podem amagar i hem de ser valents i dir un veu alta que el nostre objectiu és clarament
és allò,
pujar.
Les cartes,
no només pujar, sinó guanyar la Lliga.
Les cartes boca amunt, eh?
Sí, no, jo sóc directe i clar, jo en l'equip ho diem i és una cosa que està bastant clara, que l'objectiu és pujar i si després podem quedar campions de Lliga, doncs millor, i aquest és, això és el que perseguim, sí.
De fet, l'equip no ha canviat massa.
No, la veritat és que hi ha hagut tres baixes i dos altes. Mm. Hi ha hagut un parell o tres de canvis de peces. Han vingut joc interior. El que sobretot ha canviat ha sigut el joc interior, que hi ha hagut dos incorporacions, dos pivots.
Li feia falta l'equip, joc interior, perquè l'any passat el Xavi es va carregar massa de minuts, eh?
Sí, va faltar una mica l'any passat de rotació, el Xavi jugava molt, i un pivot de 2-0-4, 2-0-5 que jugui més de 30 minuts, això s'acusa molt. I per tant ara pot tenir més banqueta, tenir més minuts a repartir, hi ha més competitivitat, i la veritat és que molt contents amb aquests fitxatges, que a més s'han adaptat molt bé a la idea que és el club, sí.
Uh-huh. Esperava un inici així tan aclaparador, Mauro?
Home, la veritat és que no, la veritat és que estem sorpresos positivament. Potser sí que t'esperes, potser guanyar els partits, però guanyar-los de la manera que estem guanyant, no, perquè una cosa és guanyar i una altra cosa és guanyar i a més d'una bona imatge, i el que estem fent no és gens fàcil. Sembla fàcil, sembla que cada jornada que sigui guanyes de 20, però no és tan fàcil com sembla el marcador, hi ha un treball darrere, hi ha molta feina, i són moltes hores i moltes coses que venen darrere, per tant hem de seguir.
El proper partit, bé, ja en parlarem divendres, quan en tornem a trucar, Mauro, és a Molins. Bé, el Molins no ha jugat aquesta jornada, de fet el partit que havia de jugar a la pista del Prat, em sembla, l'han ajornat per al proper 7 de novembre, però bé, és un altre desplaçament, un altre dia que jugareu diumenge a la tarda, això fa una mica de mandra,
Sí, la veritat és que a nosaltres diumenge, al món del bàsquet, a nosaltres preferim molt més jugar dissabte, però bueno, que no és excusa.
Al món del bàsquet hi ha altres esports, eh? Si tu fas una mena d'enquesta...
Sí. Sempre, no sé per què, hi ha aquesta prioritat. Però bueno, sí, Molins, la veritat és que ens ho prenem amb moltes ganes, molta intensitat, no hi ha excusa. Diumenge, doncs, si ens ho posen diumenge, doncs anem a la pista a guanyar diumenge i a seguir fent més o menys la dinàmica que estem fent. I jo crec que si seguim amb aquesta feina... els fruits els seguirem tenint. El problema és això, caure en relaxacions, però jo ja et puc assegurar que amb l'entrenador que tenim, a la mínima que algun jugador es pugui, no dic ja l'equip, dic a la mínima que un jugador es pugui relaxar en algun moment del partit, ja l'entrenador ja ho gestiona ràpid, ja fa canvis, ja mou banqueta, o sigui que en aquest sentit jo crec que no crec que ens relaxem gaire.
Uh-huh. Acaba, Mauro, i no et voldria pas posar en un compromís, perquè això de les comparacions sempre són... no és just, no?, comparar algú amb un altre. Però ha canviat molt la forma de jugar de l'equip amb l'Edu? Sí? No? Hi ha un tarannà potser més agressiu?
Home, seguim tenint la idea, la idea de controlar, intentar fer bona defensa, controlar rebot defensiu i córrer. Sobretot aquesta idea de l'any passat la mantenim, sobretot
ser un equip dinàmic,
de córrer endavant i intentar fer transicions ràpides, perquè tenim equip jove, equip sobretot de l'est que són bastant ràpids, per tant això sí que respecte a l'any passat és bastant semblant. Potser el que està canviant de cara a l'any passat no és tant l'atac, sinó també és més darrere. Estem defensant bastant més intens que l'any passat,
la intensitat defensiva.
I li estem donant una importància a la defensa, li estem donant aquesta importància, aquesta prioritat a la defensa, jo crec que una mica més que l'any passat.
Bé, doncs amb aquest aspecte acabem. Són les 4 i gairebé 55 minuts de la tarda, agraint al Mauro Pérez que ens hagi fet doncs una mica de crònica d'aquesta victòria, repetim, 68-89 del bàsquet Sitges a la pista del Sicoris. Si no hi ha cap daltabaix, Mauro, ens tornem a retrobar divendres.
Oi, tant, encantat.
Gràcies, Mauro.
Molt bé,
bona tarda.
Adéu.
Vinga, doncs, després d'aquesta gran victòria a la pista del Sicoris, el Sitges repeteix, com dèiem, fora de casa en aquest proper diumenge a la pista del bàsquet Molins. Un bàsquet Molins que és novè a la classificació amb dues victòries i una derrota. Dèiem ara també fa uns momentets, el Molins no ha jugat aquesta última jornada, de fet ha ajornat el seu partit a la pista del Prat per al dia 7 de novembre. Si parlem de bàsquet, també podem recordar altres marcadors, altres partits que han jugat els equips del bàsquet de Sitges. Per exemple, el Sènior B, que disputava un nou partit de la tercera catalana, concretament la quarta jornada, i va perdre 72-63 en la seva visita a la pista del bàsquet Sant Feliuenc. De moment, el conjunt d'Òscar Luque, que està a la part baixa de la classificació amb una única victòria, l'aconseguida la setmana passada amb el Cubelles, i 3 derrotes. Derrota també del sènior femení de la segona catalana, 65-47. Perdien les noies d'Òscar Quesada i Fran Borrego a la pista del Vendrell. El Sitges, que va començar apallissant aquí al Cerdanyola, però que porta ja 2 derrotes consecutives a Vilafranca, i aquesta que comentàvem a la pista del Vendrell per 65-47 de moment. Per tant, una victòria amb 2 derrotes per al bàsquet Sitges femení. Altres resultats que ens deixen aquest cap de setmana esportiu, per exemple, futbol femení. A la primera divisió, en el seu grup primer, jornada número 4, primera victòria del Sobrense. 1-0 va derrotar el Subo al sector Montserratina. Gol de Marina Mata, el primer minut, que dona, com dèiem, aquests 3 primers punts del campionat. El Subo, que és 9è a la classificació, proper partit al camp del Levante Les Planes B, a Sant Joan d'Espí. I a la segona divisió, en categoria Levi infantil, jornada número 2, el Sobrense, que va apallissar literalment el Sant Feliuenc 13-0. El Sobrense, que després d'aquesta victòria, la primera de la temporada, perquè va perdre el seu primer partit, és 5è a la classificació amb 3 punts. El proper partit que jugarà al camp del Fontsant de Fatjó. Rugby, no hi havia competició a la divisió d'honor B, el Rugby Club Sitges, que per cert jugarà amb el seu proper partit al camp de la Mar Vella, a Barcelona, davant el Barcelona Enginyers aquest proper cap de setmana, mentre que el sènior B va guanyar 0-96 al camp del Sabadell. 2 partits, 2 victòries per aquest sènior B, el Rugby Club Sitges, que encapçala la classificació del grup D de la divisió d'honor catalana. Mentre que pel que fa a la segona catalana femenina, victòria també contundent de l'equip, del primer equip del Rugby Club Sitges, que va derrotar 53-0 al Buc. Primera victòria després de perdre el primer partit al camp del CEU l'Hospitalet. Hoquei Patins, el Club Patí Sitges, que descansava aquest cap de setmana passat. A la segona catalana s'ha jugat la quarta jornada. De moment dominen a la classificació el Castellet amb 12 punts i el Calafell i el Casal Espluga amb 9. El Sitges, que és quart amb 6 punts. Atenció, perquè la propera jornada, la cinquena, tenim derbi Club Patí Sitges, Club Patí Vilanova. Partit que jugarà el divendres dia 17 a Pinsbens a partir de 2:15 de la nit. No ha estat precisament aquesta última una bona jornada per als equips del Club Patí Sitges. S'han perdut tots, el juvenil, el júnior, els 2 infantils, la Leví, el Benjamí i el Prebenjamí. Però acabem amb una de bona. Bones notícies que ens arriben des del món de la vela, perquè Jan Heunig s'ha proclamat campió absolut de l'europeu de patí a vela júnior. Els també regatistes del Club Nàutic Sitges, Dani Vilardell i Paula Martín, que han fet segon i tercera respectivament en categoria juvenil. Jan Heunig, repetim, campió absolut de l'europeu de patí a vela júnior, el regatista del Club Nàutic Sitges. Amb això acabem, gairebé les 5. Senyores i senyors, moltíssimes gràcies per la seva atenció. Dimecres estarem aquí, els del Pilotes Fora, a partir de les 4 de la tarda. Adéu-siau.